a ib3notícies.com.
Bon vespre, en sa ta mare, el de Ruta d'Orfeu. Passat divendres, després ahir, ens despertàvem amb una trista notícia. La mort de Xavier Carbonell, una persona que vivia a Mallorca des de que tenia 30 anys i que va fer molt per la investigació musicològica i també per el mestratge. Xavier Carbonell, un català universal, ha deixat petjada aquí, a les Illes Balears. Bon vespre, amics, i benvinguts a la Ruta d'Orfeu. Hem encetat aquest programa d'avui amb música de Joan Sebastià Bach, en concret el segon moviment del concert de Brandenburg, número 5. I és que Xavier Carbonell, la persona que han recordat a la frase de l'inici, era clavecinista, i ell va fer aquí a les Illes concerts de Bach, naturalment, el seu gran estimat Bach, tocant el clave. I jo record un concert de fa molt d'anys, 30, més de 30, el qual Xavier Carbonell tocava el clave en aquest cinquè concert de Brandenburg. Un concert que també hi havia Clàudia Arimany a la flauta, Raimon Boix al violí, una petita orquestra que és de Camarata Universitària i que dirigia Joan Company. Vagi amb aquesta música de Bach, vagi per tots nosaltres, però també per recordar Xavier Carbonell. Aranzazu Miró,
hola, bon vespre. Bon vespre.
Avui tindrem una secció de música, tot i que no és el diumenge, darrer diumenge de mes, però sí que parlarem de música feta a les Illes, parlarem d'una estrena que tindrà lloc d'aquí dues setmanes.
Per sort, podem xerrar sovint de música balear i d'estrenes i de dona.
També podrem parlar d'un cicle, que ara mateix parlarem d'un cicle que té l'oboe com a protagonista, un cicle que comença demà dilluns en el Conservatori. Per això parlam amb Bruno Lucas. Bon vespre, Bruno.
Bon vespre, Pere. Què
tal? Anem a veure 3 minuts per explicar-nos una mica en què consisteix aquest cicle que té l'oboe com a protagonista.
Bé, el dilluns començarem l'Oboe Festival Palma, val? Que és un projecte pedagògic on reunim un elenc de professorat, tant de la casa com convidat, i que amb ells pues, també atraguem a molts estudiants, també de la casa i de fora, de totes parts del territori nacional, i el que cerquem és compartir, no? Compartir idees, compartir aprenentatges, passar-ho molt bé, rebrem també activitats d'exposicions i, evidentment, també farem concerts, el concert de professors, que el realitzarem dins del cicle de concerts de professors del Conservatori Superior de Música el dimarts a les 7 del vespre. I una mica és aquesta la idea general del projecte, que tindrà inici el dilluns i finalitzarà el dissabte.
És públic? La gent pot venir en aquests concerts o està restringit als que participin al curs?
El concert de dimarts, al igual que tots els concerts del cicle, estan oberts al públic. L'únic requisit és que s'han de davallar l'entrada. Al website o al Facebook del Conservatori Superior podran trobar l'enllaç i és gratuït. Només cal davallar esto. I els altres concerts d'alumnes sí que mantenim una petita restricció de públic, perquè encara no ens han dit que pugui entrar el públic general, així que si no rebem nova ordre seran interns.
Bruno, enhorabona per aquest projecte. Ha estat un plaer poder-te tenir avui aquí i ja veiem, demà comença en el Conservatori aquest cicle, aquest festival que té l'oboe com a protagonista. Bruno, enhorabona i moltíssimes de gràcies per aquestes aportacions.
Moltes gràcies, Pere, i que vagi tot bé. Gràcies,
Pere. Mos veurem dimarts al concert.
Moltes gràcies.
Per tu i per tots els oients, tanquem aquest bloc amb música d'oboe. Aquest fragment d'aquesta sonata per oboe i piano de Schumann, tanquem aquest primer bloc, una petita pausa i ja entram a conèixer el que mos anunciava Naranzazu. Música feta aquí, a les Illes, i per gent de les Illes.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Gràcies per acompanyar-nos una setmana més a Connexió Local, un programa que vos acosta a la feina de les ràdios locals de les Illes.
No érem gent que tingués molta experiència dins d'aquest món, ja ha estat a fer-nos-hi, aprenent-ne molt abans de començar i aprenent-ne molt més després d'haver començat.
El paper té un futur de permanència una mica més, no?, que és digital inclús.
I trotges a ràdio és molt terapèutic.
Dijous a les 9 del vespre, Connexió Local, a IB3 Ràdio. Amb Magda Cortés. IB3
és patrimoni. La Ruta d'Orfeu, IB3 Ràdio, amb Pere Estelric.
Amb Pere Estelric i molta més gent, com per exemple en Aranzazu, que ja han saludat abans. Aranzazu, bon vespre de nou.
Bon vespre.
I també en Mercè Pons. Senyora Pons, bon vespre.
Bon vespre, Pere.
I gràcies per acompanyar-nos una vegada més. Perquè en Mercè estrena?
Estrena,
això és notícia, que una dona d'aquí compongui una cantata
i que
la puguem sentir en directe. Perquè a vegades els compositors o les compositores, mos dirà, suposa ella, que fan música i de vegades no saben si s'arribarà a estrenar. Aquesta sí que ja té data d'estrena.
I deu ser difícil juntar orquestra, cor i solistes. Mercè Pons, conta'ns aquesta estrena.
Sí, bé, moltes gràcies per convidar-me al vostre programa. I sí, la veritat és que estic emocionada i tots els que han de fer l'estrena també estan emocionats, precisament per això, perquè no és fàcil pujar a l'escenari una estrena amb aquestes característiques que he comentat. Serà diumenge, dia 20 de març, a les 7:30, a l'Auditori del Conservatori. Abans, a les 7, com sempre, en els concerts de temporada d'Estudium Aureum, i aquest està embarcat dins el concert de temporades, el número 6, ja faig una xerrada explicativa de les obres que s'han d'interpretar, i en aquest cas també la faré de la meva cantata. És una cantata en textos de Víctor Gaià, és un encàrrec que em va fer, i està treballant amb ella uns 2 anys i mig.
És més fàcil presentar un concert de música de Parcel, per exemple, com fa 15 dies, o presentar un concert de música pròpia, que a més és una estrena?
A mi se'm fa més difícil presentar la meva música, perquè realment és un procés i és una manera molt íntima, és anar a despullar els teus sentiments a un públic i el que has volgut expressar i això. I sí, a mi se'm fa molt més fàcil parlar d'en Parcel o d'en Bach o de qui sigui, excepte de mi.
Però serà molt interessant el fet de poder entendre una peça que s'ha d'escoltar, que això és una cosa molt difícil. És més difícil escoltar música nova i, evidentment, ha d'ajudar que te l'expliquin, no? Que te l'ajudin a analitzar o a entendre o a posar-te davant d'ella. Serà una gran ajuda. De què va? Què veurem? Què escoltarem en aquesta cantata Tàlamos?
Aquesta cantata, com he comentat, amb aquest orgànic, en solistes, cor i orquestra, té 11 parts. La primera de totes és una sinfonia instrumental, en aquest cas, normalment les cantates, Bach, Händel, sempre començàvem amb una sinfonia que en el mateix temps és una obertura, sols instrumental, jo he volgut seguir aquest criteri, i després hi haurà 10 números més que són ja en veut o cor o solistes o solistes i cor i part de cor, etc. Perquè cada una de les 11 parts té una instrumentació diferent per aconseguir tímbriques i per aconseguir uns sons i un discurs sonor característic a cada una de les 11 parts que conforma la cantata. Però lo curiós és que hi ha 11 parts, la primera és sol instrumental, però hi ha 11 poemes, perquè en el número 7, el primer duo de la soprano i els tenosolistes, se combinen 2 poemes. Un és que farà la soprano, un record íntim, es diu el poema, i és que farà el tenor, el que m'importa, és el títol. Són textos, ja no sé si ho he dit abans o no, de Víctor Gaià.
Què t'apareix si passam a escoltar una mica de música?
Efectivament, perquè això ho podrem comparar amb una altra peça que ja han fet i estrenat.
Sí, perquè aquesta obra de la qual parlam no tenim. De moment cap enregistrament, no s'ha fet mai.
No.
Serà difícil que puguin tenir un enregistrament, però sí tenim coses d'en Mercè anteriors.
Efectivament, i ella ens ha triat el fragment del Lacrimosa, del Rèquiem, que també va fer amb Víctor Gaià. El comentam tot d'una, d'escoltar-lo.
Que és un Rèquiem per quartet de corda, però basat en els textos, en lectura
dramatitzada dels textos de Víctor Gaià.
Que existeix un llibre disc, diguem-ne, d'aquesta cosa, que podríem recomanar als joients. Com...
Sí, sí, existeix aquell llibre disc, en el sentit que hi ha tot el Rèquiem, escrit per Víctor Gaià, i després, a la contraportada, com li volíem dir, hi ha també un CD, allà on se pot escoltar tota l'obra talment com se va fer a l'estrena, tant la part musical com les lectures dramatitzades.
Víctor Gallà va publicar el Rèquiem amb música de Mercè Pons a Lleonard Muntaner el 2018. Amb el disc, ara, Víctor Gallà ha publicat Tàlamos, els seus textos, sense el disc, que no el tenim. No hauríem d'haver esperat. Jo vull tenir-ho en mà, el text, però també vull la música. És una cosa tan important aconseguir la música.
No sé si es farà enregistrament d'això, deu ser més complicat.
En directe, deu ser molt complicat.
Sí, és bastant complicat perquè, ja vos dic, són més de 50 persones i llavors això és econòmicament és molt mal de fer, no tenim cap ajuda i llavors és molt mal de fer. A mi també m'agradaria. Evidentment s'estrena, s'agravarà. Si llavors aquesta gravació podem aconseguir que no hi hagi tocines, que no hi hagi renals, que no hi hagi mòbils, que això ho hem de dir.
I que els intèrprets estiguin d'acord també, perquè el consideren.
Sí, evident, això, sí, evident que estiguin d'acord, és el primer, això és el primer. Però després tot l'altre, a més si després, almenys en s'estrena, podem treure'l-lo, perquè
seria si tindrà molt més recorregut.
Sí. Escoltant aquest requiem, podem fer-nos idea de què escoltarem?
Bona pregunta.
Bé, la meva manera de compondre, o sigui, ja supos que és el meu estil, és com som, i som sempre sincera en jo mateixa i en les altres. I, clar, jo volia dir que la meva música, per exemple, no vull o lluit contra això, contra el fet de que sigui òbvia. En el sentit de que si jo ja m'espero el que vendrà, per jo, la meva música, perd interès. I és que quasi sempre un discurs que és com si tingués un principi i llavors té o no té final, però no hi ha gaires repeticions, sinó que cada vegada és innovadora, no saps mai què vendrà després. Això pels instrumentistes no és gens fàcil, però arriben a aconseguir d'una manera que és la meva manera de fer-ho i crec que el resultat, bé, almenys a mi és que jo necessiti, és que jo volia transmetre. Aquí en el Rèquiem passava això també, era com un discurs, i ara, clar, la cantata és dramàtica, és molt intensa, perquè el text d'en Víctor és així i jo no podria menys que intentar posar les seves paraules el millor possible que vaig trobar en música. Perquè no oblidem que en aquest cas he escrit la música, que també és una interpretació meva dels textos de Víctor. Clar, i després la meva música ha d'anar en el director, en els intèrprets, fins que en el final arriben al públic. O sigui, és tot un procés, no? Que no és directe, no és algo directe. però sí que aquesta, ja vos dic, intensitat dramàtica que transpiren els versos de Víctor, el tema en concret, fa que, no sé, ara l'altre dia ho comentava abans en Aranzazu, ho vaig posar en el meu gabinet de comprensió musical, vaig posar, li vaig començar a explicar com seria i ses parts, significat, tot, i vaig posar la gravació que tinc virtual del programa Sibelius, que no té res a veure de res en com serà s'estrena, perquè no és ànima humana, no és, en fi, és una màquina, i ja va crear molta expectativa, molta.
Requiem és una peça religiosa amb una estructura clàssica. Tàlamos és una cantata profana, també amb una estructura clàssica. Se nota el canvi a l'hora de compondre, d'escriure?
Bueno, amb una estructura clàssica, si ho dius, perquè, clar, comença, com han dit, amb una sinfonia instrumental i després hi ha combinacions de parts per cor, llavors parts per solistes, individuals, duos, també en parts de cor o no, duos sense cor, és a dir, ja vol dir, cada vegada és diferent. Tota la cantata realment està basada en aquesta mateixa idea de Tàlamos. A Tàlamos, segons en Víctor Gueà, i és el que jo he intentat, se fonen amor i mort. I Tàlamos demostra, segons també per paraules de Víctor Gueà, la preocupació pel tu de l'altre. Quan jo no hi sigui, quan jo me mori, tu has de continuar vivint, tu has de continuar visquent, oblida'm, perquè el més important és el que hem viscut, que ja no és, però que l'altra persona pugui seguir visquent i és això, és una prova d'amor absoluta. I hi ha moltíssima passió també a la cantata. És el que traspua en els seus textos. I, clar, si és de forma clàssica, sí i no, perquè la meva música està escrita en notes, o sigui, és contemporània, la que ha de fer i això, però no hi haurà una melodia que puguen repetir. Bé, sí, aquí hi ha una petita concessió, en el número 4, Cremau-me, que aquesta s'aferra perquè s'aferra. O sigui, així com Víctor havia posat el seu text, té una estructura ternària i aquesta enganxa tot d'una. Però, per contrapartida, les altres, és un discurs que va fluint. A moments mos trobàvem molt de dramatisme i immediatament canvia, però canvia no perquè no sigui dramàtic, sinó perquè potser han tingut un fortíssim, però llavors tenim un pianíssim que no sé si encara és més dramàtic.
Tornem a la música, tornem. Una segona aportació. Seguim en el Requiem.
Tornem en el Requiem, Evangelia, has triat.
Evangelium.
Per cello. Per cello.
No, per
quartet. Evangelium.
Perfecte,
Evangelium. Clar.
Evangelium és una de les parts d'aquest Requiem per quartet de corda. L'escoltam i seguim.
Qui cerqueu? Soc jo. No veieu que tinc set? Qui cerqueu? Us he dit que sóc jo. No veieu que ja no hi veig? Ara no veieu que és a mi a qui cerqueu? Gireu-vos cap als ulls traspassats. Mireu com tot s'ha complert. Qui cerqueu? Sóc qui deixaré de ser. Quan em trobeu.
Era aquest fragment d'aquest Requiem i hem d'anar tancant, Mercè. Repetim la data, dia 20?
Sí, dia 20 de diumenge, 20 de març, a les 7 serà la xerrada explicativa i a les 7 i mitja el concert a l'auditori del Conservatori a Palma.
Studium Aureum, dirigit per Carles Ponseti.
La gent pot agafar entrades? Com funciona a la pàgina web de la Fundació Estúdium?
Sí, a la pàgina web de la Fundació Estúdium, si se va a comprar l'entrada, et remet a ticketib.com i allà on se passi la cerca el concert, o posant Estúdium Aurium, de dia 20 de març, surten i se poden comprar les entrades. Sí, que he parlat d'instrumentistes i tenim com a solistes na Marga Cloquell, la soprano, i Antoni Aragón, el tenor, i dirigeix en Carles Ponseti, com és habitual, a la Fundació Estúdium Aurium.
Orquestra gran, així mateix, o no?
Sí, orquestra gran, i sí, més de 50 persones hi haurà a l'escenari. I bé, i tots ells, ja vos dic, només els hi puc donar les gràcies, perquè realment, si no els atengués, la meva música no podria sonar. Vull dir que... I tots ja han posat moltíssima il·lusió, estan encantats, i no puc més que estar feliç per això.
Quan un compositor, en aquest cas, en Mercè, com una compositora, fa música, sempre pensa qui l'estrenarà o fa música per fer-la, simplement?
Ser dues coses. Jo penso moltes vegades qui l'estrenarà, i quan és, per exemple, un encàrrec i llavors jo sé qui l'estrenarà, és quasi com si fos personalitzada, no sé com explicar-ho, perquè penses en aquella persona. Això ho han fet molt de compositors durant tota la història de la música, i t'ho dona una altra manera, una altra visió. Tu pots fer música sense saber si s'estrenarà, però quan tu tens en concret saber qui l'estrenarà, és com, està com molt focalitzada. Ja t'imagines aquella persona cantant, aquella persona, el dramatisme que té aquella persona, per exemple, Toni Aragón, és un cantant que m'agrada molt.
Ostres, jo el conec molt bé,
sí,
treballem molt també.
I na Marga també, llavors penses com ho podran traduir, i és com si ja els atenguessis presents, i això a mi me va molt bé.
Mercè Pons, enhorabona i moltíssimes
gràcies
per ser aquí. Molt d'èxit. Aranzazu, moltíssimes gràcies també per haver vengut avui.
No, vosaltres és meravellós per estrenar obra i que se segueixi component i estrenant.
Sí. Molt bé, amics. Sentim una mica més de Requiem. No sé quina part has triat, Mercè.
En aquest cas, Judici Signum, que és Cant de la Sibil·la, però Cant de la Sibil·la, escrita, Judici Signum, per Víctor Gea.
I la sentim, aquesta música, pausa, i entrarem després a parlar de llibres que Anna Maritana i Pasqual mos du avui. Intriga, per mi. Intriga, violència... Sí, violència més que intriga, me diu per allà darrere. Molt bé, amics, sentim aquest fragment d'aquest Rèquiem de Mercè Pons i tornem tot d'una.
A IB3 Ràdio, la ruta d'Orfeu. IB3 Ràdio. La ruta d'Orfeu. Pere Estelric. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. A Ciutadella 100.9.
La ruta d'Orfeu. IB3 Ràdio. Amb Pere Estelric.
En Pere Estelric, i ara en aquesta taula, a més de Naranzazu, s'hi ha incorporat en Maria Antònia Pasqual. Bon vespre, Maria Antònia.
Hola, bon vespre.
Quan ven a Maria Antònia, mos hem de preparar la biblioteca. La biblioteca.
Sí, perquè la música, jo no sóc experta en música,
bé,
ja ho sabeu.
Però, i nosaltres
tampoc.
Música
clàssica, tampoc. No.
Però sí que t'agrada molt la literatura.
M'agrada, sí.
I avui hem dit que mos perdaries, sí. he dit de terror, però no, era
no,
violència.
No, és terror, m'acosta xerrar de lo que xerraré del llibre, que xerraré avui, però el tenia preparat i he considerat que s'ha de xerrar d'ell, encara que no mos agradi gaire. És un llibre que aquest llibre se va fer famós gràcies a la pel·lícula, crec jo. El llibre tot sol, sense la pel·lícula, probablement...
I l'autor no va estar massa content de la pel·lícula. L'autor del llibre,
ni l'autor, i després vos diré, ni el director va ser que la va censurar després. O sigui, aquest llibre és de l'escriptor Anthony Burgess, on aquest senyor, a més, era compositor també, no sé si ho sabíeu.
No ho sabia.
Sí, aquest senyor va compondre... La música era la seva gran passió i va compondre dues sinfonies, algunes sonates i va fer alguns concerts. Sí, era un amant de la música, per això probablement posa música en els seus llibres. En aquest llibre, concretament, que el va fer famós a pel·lícules, La taronja mecànica, ell el va escriure l'any 62, crec. I se va dur en el cinema, el va dur en el cinema en Stanley Kubrick el 71. El seu treball més aquest se considera, o potser no ho és, però ha estat el treball més reconegut d'aquest escriptor, d'en Anthony Burgess. I perquè dic que és una... que no m'agrada lo millor xerrar, perquè jo sempre xerro en positiu. A mi m'agrada xerrar dels llibres que a mi m'agraden, de la música que a mi m'agrada, i aquesta a mi no me va agradar. A veure, me va impactar. Jo vaig veure la pel·lícula quan la varen estrenar i a mi me va impactar. La vaig trobar una pel·lícula extremadament violenta. Ell recrea una societat distòpica, futurista. En aquell moment el futur era doncs, en l'any 2000, a finals del 90. I és un grup, un clan, des que nosaltres actualment hem vist actuar. A mi m'ha recordat, ara rememorant, pens, podríem parlar de La Manada o d'actes d'aquests de violència gratuïta, totalment gratuïta, un grup de quatre joves que se dediquen a això, a la violència, per la violència, que és el seu esplai, el seu esbarjo, és anar pel carrer i provocar violència. Violència duita a extrems molt durs. I ell el que vol és perquè el títol, La taronja mecànica en anglès és A Clockwork Orange, ell diu, perquè en el llibre, perdoneu, ara vaig una mica d'un lloc a l'altre, en el llibre ell utilitzen ells el grup de quatre, un és el cap del grup, n'Àlex, i té tres amics i són drogos, els diuen drogos, ell diu els meus drogos, és... Ara m'he perdut. Ara vos volia...
No, des títol, referies
sí,
en el títol.
Sí, exacte, i des títol... no, xerren un argot. Ell els hi ha posat un argot, unes paraules en argot, que tu encara que no sàpigues argot, l'entens. Aquest argot, en el context ho vas entenent. En el llibre, en el final del llibre, hi ha un glossari d'aquest argot, que ell li diu, es natsat glossari, el llibre que jo duit és anglès. I el títol d'aquest llibre ve d'Escogni. Escogni és un argot que se xerrava, més ara ja s'ha perdut, en el suburbi sud de Londres. No sé si recordeu la pel·lícula que també ve d'una novel·la de Pygmalion, que després va ser My Fair Lady, ella xerra en Cogni també, quan està no educada. I aquest títol ve d'Escocni, diu ell en burgues, i vol dir as queer as a dog clockwork orange. As queer és tan raro, tan estrany, tan diferent com una taronja mecànica. I diu ell que li va posar aquest títol perquè vol contrarrestar, fa com un oxímoron, que és una figura retòrica, que contrasta una cosa dolça, líquida, que és la taronja, amb una cosa totalment diferent, que és com un rellotge, una cosa de rellotgeria. I fa el contrast aquest. Això ho explica el seu autor.
Si t'apareix, feim una aturada musical i sentim música... A veure, Marintoni,
digues. Sí, perquè em dic que començàvem amb la d'en Guillem Tell.
Sí.
Que perquè ell l'utilitza dins la pel·lícula com a quan fan accions, quan van cap a el carrer, cap a la violència. Aleshores sona molt aquesta música.
L'obertura de Guillem Tell,
sí,
de Rossini.
Sí, que sigui no. Per aquestes escenes.
No, però vaja. Obertura de Guillem Tell, un fragment de Rossini, perquè es forma part de la banda sonora de La taronja mecànica de Stanley Kubrick. Deixem de fons aquesta música, però, Marintoni, continuem. Mos deies una mica el naixement de la història,
sí,
no?
Sí. Aquesta pel·lícula està inspirada per un incident que va viure l'autor en primera persona, en persona pròpia. Durant la Segona Guerra Mundial, l'any 1944, ell i la seva dona anaven per un carrer de Londres i foren atacats, i sa dona varen ser robats, atacats, i sa seva dona violada per quatre soldats dels Estats Units, que estaven com a... havien de com desertat, eren un tipus de desertors, els varen atacar, els varen robar. Ella estava embarassada i va perdre sa criatura degut en aquest assalt.
No, jo
ho he descobert recentment. I arrel d'això, ell va escriure aquesta novel·la, La taronja mecànica. Ell, perquè diu que el món, ja en aquell moment, o sigui, ell la va escriure el 62, entrava com a dins d'un... Ell ja el veia venir que entrava dins un món més violent, més de bandes, més de violència gratuïta. I la seva imaginació el va ajudar. Es fet aquest, i la imaginació futurista que ell plantejava el va ajudar a escriure aquest llibre de La taronja mecànica.
No
ho sabia,
tampoc. No, crec que és una cosa que...
Això ajuda a entendre la
violència, perquè sí. Hi ha molta violència, sobretot s'escena que hi ha d'una violació, és brutal. Jo la vaig, a mi me va, la vaig anar a veure perquè era un fenomen en aquell moment, la taronja mecànica. Vaig anar a veure-la, però me va impactar, a mi me va impactar molt. Ara, jo no havia llegit el llibre de confessar-ho, l'he rellegit, he rellegit trossos ara en anglès darrerament, perquè me va venir la taronja mecànica en el cap per la música i vaig cercar el llibre i l'he anat rememorant la pel·lícula, que no m'ha agradat, no m'ho ha fet passar bé rememorar aquella pel·lícula.
Sí, sí.
La pel·lícula, quan se va estrenar als Estats Units, se la va considerar X, qualificada com a X, i després, quan se va estrenar en el Regne Unit un any després, crec que era un 71-72, va tenir se va acollir de maneres molt contraposades. Diuen, i segueixen dient, que és una obra d'art cinematogràfica, perquè ho és, jo crec que ho és, però va ser molt atacada com a inducció a la violència, i jo ho crec, grups, tu ara imagina't o imagineu-vos grups d'aquests joves que tiren a violents, que sobretot la violència se desforma quan van en grup, mirant aquesta pel·lícula poden sortir amb una exaltació de la violència exacerbada, crec jo. Aleshores, el mateix Kubrick va demanar a la Warner Bros. Que la retirassin, que la prohibissin, que fos una pel·lícula que no se deixés veure, i fins que ell morís. I fins ell va morir el 1999, i a partir del 2000 s'ha pogut tornar a veure la taronja mecànica i se troba en CD, però durant tots aquests anys...
No ho sabien, això tampoc.
Sí, és curiós.
Jo vivia a Barcelona quan se va estrenar la pel·lícula,
sí.
Però no la me varen deixar veure tot d'una, perquè es digui que vaig anar al cine, que hi havia unes coses immenses, se va canviar per 2001, que era del 68, com que s'havia prohibit, prohibit no, grups havien amenaçat de que posarien bombes en els cines que se feia la pel·lícula, la distribuïdora, durant 15 dies, fins que se va aclarir el tema, varen substituir la taronja mecànica per 2001, que jo no havia vist en el seu moment, i vaig poder veure. I des que d'una setmana o 10 dies vaig veure la taronja mecànica.
Sí, jo la vaig veure a Barcelona. No recordo tot això que tu me dius, jo sé que vaig anar a veure.
Sí, recordo inclús el cine, quin era... un cine, una travessia de les Corts a l'esquerra, anant cap a plaça Espanya, des de la plaça Universitat allà a l'esquerra. No em recordes el nom del cine, però
no,
allà,
jo tampoc,
polèmic,
no
va ser molt polèmic.
Molt polèmica, i la pel·lícula. I jo vaig sortir impactada de la pel·lícula. Ara bé, se reconeix que és una pel·lícula molt ben feta, molt ben adaptada, perquè
una estètica molt
concreta. Ells van vestits tots de blancs, amb aquells retranques i amb,
aquells protectors
dels testicles, que ja impacta, aquell bombí negre, les pipelles aquelles negres, i ell du, en Àlex, que és el líder,
sí.
Du aquell pal que se pot convertir en un ganivet, una arma, i a més ell ja té una aparença...
Sí.
Té un aire, ell ho fa molt
Malcolm
bé.
McDowell.
Ell fa el paper molt bé.
Que després de gran va fer el paper d'Albert Schweitzer, el metge pacifista que va guanyar.
Clar, pobre, és un actor, ell feia els papers que li donaven. I ara m'ha fuit d'escap una cosa que anava a dir, però bé, és igual. Doncs aquesta pel·lícula va estar nominada en els Oscars, no els va guanyar, crec que en aquell moment li varen donar a una altra pel·lícula i ara no me'n record, però bé, va estar nominada. I la música, mira quina, això també ho he trobat molt curiós, la música, diu, la part musical de la pel·lícula va estar a càrrec d'en Walter Carlos.
Mm-hmm. Que ara és Wendy Carlos.
Ah, exactament. Anys després va ser Wendy Carlos. Són coses que relaciones.
Grandíssim compositor que utilitzava sintetitzadors.
Sintetitzador Moog.
Moog.
Se va utilitzar molt a la pel·lícula.
Té un disc que vull recomanar des d'aquí, que es diu Switch on Bach, és a dir, Connecta Bach, que és música de Bach feta en sintetitzador. Que t'apareixi sentim Beethoven.
Sí, perquè en Àlex diu en el llibre, l'autor, que quan se li veu que té una mica d'animata, que és una mica persona, quan ell arriba a casa seva, viuen sots seus pares, una cosa que volia dir això, en el llibre, en Àlex té 15 anys, a la pel·lícula ja el presenten com un adolescent de 18-19, i de quan ell arriba a casa i se'l... ell diu, li surt la part una mica ànima, persona, és quan escoltes la novena sinfonia, el segon moviment de la novena sinfonia d'en Beethoven.
I de posar una mica de Beethoven i després continuem parlant. Beethoven, Beethoven.
El tornava persona, sabeu, en Àlex. La pel·lícula i el llibre tenen de diferent que la pel·lícula li va llevant Kubrick el darrer capítol, o va canviar el final, millor dit. En el llibre, ell, com que en Àlex té 15 anys, en el llibre, quan té de més de 8, de 9, com que recapacita les seves actuacions i la seva vida i les recondueix d'una manera... veu que s'ha equivocat, que allò no pot ser, i dirigeix la seva vida cap a uns altres camins. A la pel·lícula és, en Àlex l'agafa la policia, crec, després de la violació aquella, el tanquen a la presó i al cap d'uns anys d'estar a la presó li demanen si se vol...
Se presta un experiment.
Exacte, Ludovic, l'experiment Ludovic, que era conductista.
Això no és a la novel·la, no és?
No, l'experiment aquest no. Això és en el llibre. Ai, perdona, la pel·lícula. I aleshores passa per això, el tort com és com una tortura física a base de música, també. I li fan odiar el que ell li agradava, clar, que era la música clàssica.
Terrible. Està molt bé.
Que li venen nàusees, se troba molt malament físicament, i aleshores el consideren ja rehabilitat, jo ara ho dic així molt pim-pam, i el reintrodueixen a la societat. Els seus amics que s'han fet policies, els drogots seus que anaven amb ell, aleshores l'agafen i li donen una pallissa. I ell, a un descampat, se refugia a sa casa de l'escriptor, que era que ell havia entrat i havia violat sa dona i havia robat. I ell reconeix perquè a sa pel·lícula, bueno, quan, perdona, a sa pel·lícula, quan els hi entren ells a sa casa, ell canta Singing in the Rain, n'Àlex, quan està fent sa malifeta, sa atrocitat. I ell, quan l'acull en aquest home que està tirat i abandonat i l'han apallissat, canta ell, torna a fer la melodia, i aleshores l'escriptor el reconeix i crida, bueno, crida del govern, un del govern que el coneixia. Resulta, però, que la crítica és que a ell el rehabilita un programa fet pel govern. I aleshores el deixa anar en el món. El mateix govern, després, ell acudeix a l'escriptor en el mateix govern. És tota una història, perquè després el tornen a fer com un... el tornen a tancar i torna a una altra història, i ell després se'n dona compte, en Àlex, que torna a ser el que era abans, que ja pot escoltar la música i no li passa res. Però el govern, per no dir que aquell tractament ha fracassat, li ofereixen càrrecs i li ofereixen dobbers. Vull dir, és abrutó.
Sí, és abrutó, és abrutó institucional.
Sí, 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 sí.
Aranzazú, com
increïble, no?
Va esbor la pel·lícula en el seu moment.
I en aquell moment, en els cines que la donaven, hi havia... va durar moltíssim, va durar moltíssim
anys,
de temps.
No sé, amenaces de bomba...
Sí, varen ser pocs cines, o petits cines, però que duraren moltíssim de temps, no?
Sí.
Però bueno, doncs és que la reivindicació de la música clàssica.
A veure, és un llibre que ja t'he dit, me fa com a pena, més en el moment actual que hi ha, que també hi ha molta violència. Xerrar d'un llibre que conté violència. Té una excusa ell, l'autor, perquè ho va escriure...
Però aquí parlem de llibre com a obra d'art, com a obra literària.
Exactament, no. I com un llibre on hi ha la música clàssica molt present, perquè ell, l'autor, era un home molt amant i apassionat de la música clàssica. I, a més, la pel·lícula es considera una obra d'art, del cinema...
Clar, hi ha pel·lícules de guerra que són antibel·licistes. Sí. Aquesta pel·lícula violenta no és una... no és una... és una anàlisi de sa violència,
exacte,
no és una promoció de sa violència.
No, però diu, deien sa crítica, el que va dir és que ses escenes aquelles... de tanta
clar,
violència.
S'han de llegir, s'han de veure amb esperit crític.
I segon qui ho mira, i segon com s'analitza, però això, donat així, mira-la... no li pots donar a mirar segons quin ni segons quins grups.
És fer reflexionar, no?, una cosa tan difícil. Però jo crec que és
se pot utilitzar, no?, per això, lo millor per fer una reflexió, però alerta, jo hi veig un perill, perquè jo hi veig violència en el món actual, violència gratuïta. No sé, tu me diràs, a lo millor... Jo no en veia tant abans, quan jo era adolescent. La violència gratuïta... avui en dia trob que n'hi ha molta més, de violència per violència. I donar això a mirar, a visionar, a segons quines edats, jo no ho sé.
Sí, sí, sense
preparació. No ho sé, és molt perillós. Sí. I encara que els preparis, encara que facis un diàleg i una conversa, sempre n'hi ha que poden captar aquella part. Perquè, a més, de com adonaves pit la pel·lícula en el mateix temps, s'ha de reconèixer, això ho diu l'autor, que és com un... que vol fer com un, una contraposició bo, dolent, good i evil. I, clar, en Àlex hi ha moments que dius que inclús te cau bé i tot, i te fa ràbia que te caigui bé. Però, i això pot crear un conflicte intern molt gros.
Aranzazu, moltíssimes de gràcies per haver estat avui aquí. Maria Antònia Pasqual.
No, a vosaltres, de compartir l'estona.
I acabam, si vols, sí. Amb música més de Beethoven, sí. La nova na sinfonia. Avui ens acomiadarem amb Beethoven.
I Kubrick.
I Kubrick. Anthony Burgess. Gràcies a tots, a totes dues per ser aquí, i gràcies a els oients per la seva fidelitat. Acabam avui amb música de Beethoven. Gràcies, amics. Tornarem diumenge.
Die Mode strenge Zeit, alle